Sal i tira, llença sol, i és casualitat. No, no, és que diuen no, que si ha de llençar algú, que llenci Sal i no Mirotić. Llavors jo crec que s'han anat encadenant precipitacions en el llançament, perquè tothom ho veia molt, molt fàcil, no? O tothom tenia l'opció. Però aquí hi afegeixo, sense...
Ai. I afegeix...
El bàsquet, evidentment...
T'havien perdut.
I afegeix això, no?
T'havien perdut, Valles?
I després, per acabar...
T'havien perdut.
Si... Ah, perdona.
Digues, doncs... I l'hem perdut definitivament, el Ballesteros. El Ballesteros que ara... Ja ens ha deixat allò amb l'emoció, eh? Perquè dic, i aquí afegeixo... Sí.
És un tio, tio que sap sí, treballar amb els mitjans, sí, sí, sí. Posar-li l'intríngulis.
Albert Ferran, hola, bona nit.
Bona nit, deixa'm dir que, evidentment, les xarxes, avui, doncs, hi ha moltes opinions, moltes ganes de dir la seva, i, evidentment, entre els culers una nit molt dura, moltes crítiques, la gent molt emprenyada... I qui li toca rebre és Mirotić, sens dubte, és l'home que està rebent més crítiques per aquesta derrota del Barça.
Ballesteros, crec que et tenim per aquí, t'hem recuperat.
Sí, deies. Perdona, no, llavors jo deia que no era casualitat els llançaments de fora i que, a més, al final, a la segona part, quan ha començat allò de, oi, la pressió, ai, que encara perdrem, és quan, amb un esport de confiança, d'encert, de precisió, si hi ha confiança, no hi ha bàsquet. I l'única cosa que volia afegir era, si el director de RAC1 resulta que tu, Dani, li dius, hòstia, és que sóc collonut, és que tinc en Xavi Puig, que és l'hòstia,
sí.
És que en Marc Mundet i en Dami són increïbles,
també.
I feu una retransmissió de merda. I el d'any següent hi torna a passar, i al final et pregunta el director, escolta, què passa, Dani? I tu dius, doncs la veritat és que no ho sé,
clar.
És que no ho sé. Però bueno, però què passa? És que no ho sé. Doncs jo crec que no de cara ja als que manen en el Barça, sinó de cara també a l'afició, de dir, bueno, què vol dir, que no ho sé, aquí s'ha fitxat aquesta gent perquè són els que en saben més, perquè són els més bons, i no pot passar això, no?
Aquí estic totalment d'acord amb tu, Valles, que per mi la resposta mai no pot ser no sé què ha passat. Jo entenc que determinades davallades emocionals ho pot dir, ostres, doncs mira, realment m'he bloquejat, però hi ha determinades qüestions tàctiques que jo crec que poden ser explicades. Mira, de fet, el que farem és, i seguirem un any més, anant a recórrer aquells que sí han guanyat una Eurolliga amb el Barça. I un que ha guanyat una Eurolliga amb el Barça és el Jordi Trias, que li agraïm que estigui amb nosaltres quan passen 2 minuts de les 11 de la nit. Hola, Jordi, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres, Jordi.
Faltaria més.
Et trasllado aquesta pregunta. Què ha passat, Jordi? Perquè la pregunta no sigui no sabem què ha passat. Què és el que ha passat avui?
Bé, a veure... Primer de tot, el que ha passat és que no ens hem d'oblidar que això és un partit únic. El Barça ara, és normal que hi hagi moltes crítiques, jo també he quedat decebut amb certes coses que han succeït avui, el partit és molt complicat. Dit això, és veritat que tornaria a el que hem parlat moltes vegades, i s'ha d'admetre que és així. Jo crec que la primera cosa per millorar és admetre quan hi ha un problema, i el que passa és que la mentalitat guanyadora del Madrid, ja des de fa molts anys ja, és més alta. I en els moments importants donen un punt més que es nota, sobretot als finals de partit es nota.
I això com es canvia, Jordi? Clar, perquè no, sí que et dono la raó totalment, i aquesta vella guàrdia que diem, que de fet tu també l'has patit, sí, coi, perquè és que fa un piló d'anys que estan en dansa. Com es canvia això, Jordi?
A veure, l'equip del Barça a tots ens agrada molt. Jo, la meva opinió personal és que, i això ja fa temps que ho penso,
sí?
No sé com dir-ho aquí a l'antena, si falta un cabron, parlant clar. O sigui, falta un Nocioni, falta un Pete Michael, falta un Dick, falta un jugador d'aquest estil que es baralli amb qui faci falta. Perquè talent n'hi ha molt, però aquests jugadors que en el seu moment, si han de fotre una garrotada per parar el joc, per marcar territori, això suma. I els equips campions, si mirem enrere, solen tenir aquest estil de jugadors. Doncs jo crec que potser ens faltaria un estil de jugador com aquest, perquè sí que és veritat que el Barça estava jugant molt bé, realment ha arribat molt bé a aquesta Final Four, però són molts anys que ens passa, hem de ser realistes, el Barça té un problema des de sempre a les Final Fours, som l'equip, crec que hem arribat més vegades juntament amb el CSK,
sí.
I només tenim 2 Eurolligues, doncs hem de saber que tenim un problema a les Final Fours, que arribar-hi és molt complicat, és un gran mèrit, però per guanyar-les segurament hi ha alguna cosa d'aquest estil que crec que fem malament.
Quina quota de responsabilitat li dones a l'entrenador?
A diferència de la majoria, jo li dono poca. Sincerament, sí, sí, sí. Jo crec que els Saras globalment ha millorat els defectes que podia tenir. L'any passat recordem que hi havia molts moments que les crítiques cap a l'equip eren freqüents. Ho ha millorat. Al final, i avui hi ha jugadors que han estat molt desacertats, que han tirat i han fallat. Això al final dius, és culpa de l'entrenador. Bueno, a mi em costa donar-li la culpa a l'entrenador veient com ha anat el partit. Sí que és veritat que a la final, els últims minuts, han jugat massa el pal baix potser per Satoranski, però és veritat també que a altres partits contra el Madrid havia tingut molt avantatge aquí i avui no ha sigut així.
Tu, que ets un jugador d'aquí, de casa nostra, i que saps, entens perfectament el que és el barcelonisme, que has compartit vestidor amb grans estrelles internacionals també, com s'explica el que li passa a Nikola Mirotić en partits així?
També, ara, clar, és que som tots plegats una mica oportunistes.
Sí, clar.
Avui ha fet un partit horrible, sí, és veritat, però l'any passat va fer un partit genial i van perdre. També era una Final Four, va fer 40 de valoració, crec recordar. Vull dir, no diem que sempre és així amb el Mirotić. Avui sí que ha sigut així. S'ha vist superat, no ha començat bé el partit i és cert que avui ha tingut un molt mal dia, el pitjor moment, perquè arribava molt bé, però també pot passar qualsevol. Això ara tots plegats, estic llegint per les xarxes socials de que, bueno, pues que s'amaga els moments importants i tal. A veure, hi ha partits importants que ha jugat molt bé i avui sí que clarament ha tocat la creu. Jo potser una mica el que sí que li he trobat a faltar és que igualment, tot i fallar, al final del partit assumís més llançaments, encara que portés, no sé si eren 1 de 10 o 1 de 11.
De fet, 1 de 3 des de tirs a 2 i 0 de 7, perdó, des del triple. 0 de 7 fet avui Nikola Mirotić. Amb la dada jo crec que és més preocupant, que amb ella pista el Barça registra un menys 13, aquest més menys, aquesta estadística tan important en el món del bàsquet. I acabo, Jordi, i ara què? En una circumstància així, ja fa dues temporades que l'equip viu una circumstància així i ara arriben els play-offs de la CB. Això no s'atura perquè les temporades, diguem-ne, que van consecutives. Ara és molt important canviar de xip perquè és que una victòria a la Lliga, jo recordo la Lliga de Pau Gasol, la de fa un parell d'anys, hosti, que va tornar a motivar molt a l'entorn, no?
Totalment. Ara s'ha de guanyar la Lliga. I si es guanya la Lliga, per mi és una bona temporada. Sí, sí, arribar a la Final Four i guanyar la Lliga és una temporada. Això sí, anem a retocar això. Anem a mirar quins són aquests detalls que ens falten per intentar, doncs, un cop més, a veure si arribem i guanyem. I intentem, si arribem a la Final Four, no pensar-nos que som favorits, perquè, repeteixo, ho hem d'acceptar. Portem dues Eurolligues guanyades de no sé quantes Final Fours, que és difícil arribar-hi, però ens falta polir algun detall. Però jo personalment continuaria confiant globalment en el projecte si es guanya la Lliga.
Jordi Trias, gràcies. Insistim per atendre'ns aquesta nit, que sabem que és una nit complicada per tothom. Una abraçada forta.
Igualment, fins ara.
El Jordi Trias, un dels campions de l'Eurolliga. Haurem de tornar, un any més, Mundet, Dami, a Xavi, Puig, tots. Sí. Els recursos, una altra vegada, el 2010. No hi ha manera, noi?
Berlín l'any que ve, allà el Barça ha guanyat la Champions de futbol, doncs l'any que ve ha de guanyar la de bàsquet. Berlín 2024.
Home, hòstia, mira que bé.
Allà juga l'Eurocopa Alemanya i la Final Four de bàsquet.
M'agrada que hagi tret l'Eurocopa allà. Dami, mira, saps?
Ara, Mundet ja fa que no, ja.
M'has fet una assistència, sí, perquè ara em deia l'Albert, i té molta raó, hòstia, pensava en traslladar-ho al futbol. Ara algú poder m'engega dida, Però... Digue-ho tu, Albert, exacte. Perdó, digue-ho tu.
No, però Jordi Trias ha dit que pot ser una bona temporada si guanyes la Lliga. I el Madrid perd la final de l'Eurolliga. Al final sí, és així. Si el Madrid perd la final de l'Eurolliga i tu guanyes la Lliga, hauran passat setmanes i pots acabar de valorar el títol de la competició domèstica. Sí, si el Madrid guanya l'Eurolliga, al final...
Albert, falten 8 dies pel primer partit de quarts de final que juga contra, segurament, València. No, contra València, segur. Falten 8 dies, un play-off millor de 3. És a dir, el Barça o s'aixeca o s'aixeca.
Sí,
sí, sí. Sí,
o s'aixeca o s'aixeca. És a dir, falten 8 dies. Dimecres, ara vaig perdut, contra qui juga la CB?
Ara t'ho miro.
Tanca la Lliga regular.
Múrcia.
A Múrcia.
Múrcia. Múrcia. A Múrcia. Múrcia. Al Palau.
No, a casa, contra Múrcia.
A casa, menys mal.
Casa,
però clar, vull
partiràs.
Dir... El Barça té, avui juga, atenció al calendari. Avui, partit contra el Madrid. Diumenge, la patxanga del tercer i quart lloc. Dimecres, Múrcia. Diumenge, en principi, no tinc els calendaris encara.
Dilluns.
El primer partit de quarts de final de l'ACB contra el València i ja la setmana que ve ja s'està jugant un match ball a favor o en contra al segon partit a la Fonteta.
Sí.
A la Fonteta.
Jo entenc Trias en el sentit que diu que és una bona temporada, que el Barça està obligat a arribar a la Final Four de l'Eurolliga. Ara jo crec que hi ha l'asterisc dels quarts de final de la Copa, que aquí també hi posen que potser molt bona temporada ho deixaríem en una temporada notable si guanyes la Lliga, però caure quarts de final de la Copa del Rei a les primeres de canvi. I és que jo avui, més que la derrota, és la sensació d'haver fotut gairebé un dels pitjors partits de la temporada en el pitjor moment, que dius, hosti, és més aquesta sensació que no pots perdre, no sé, pot no entrar a l'últim tir, però i avui en canvi te'n vas dient, és que no has vist el Barça que has vist durant la temporada.
No, era un duel de, sí, perds en un duel de talent i l'altre aquí va estar millor, però és això, que he estat a anys llum i no és el primer cop que passa. I sobre la temporada, al final de la Lliga sempre acaba sent cosa de Barça-Madrid.
Si el Barça guanya la Lliga, és una bona temporada per vosaltres, Colo?
Jo és que crec que la tallada aquesta és molt important. És que al final la temporada... al final l'ACB acaba sent Barça-Madrid la final, gairebé sempre, i bueno, pot passar de tot, i és la ruta... A més, és una Lliga, no? És molt important, però és que hi ha molta diferència amb la resta. Mm. I el llistó, molts cops l'ha de posar a Europa. Mm. A més, és que aquest any sumaves un Madrid amb baixes, que no tens els russos.
Clar,
que això, durant molts anys, ha estat un obstacle. L'Efes, que era el gran campió, és que s'ha classificat per playoff. Tenies tot allà, vull dir, teníem el dubte, no parlàvem de l'Olimpiakos ha guanyat els dos partits, és un equip molt sòlid,
però ja arribaves a la final,
però
ja era un caixó faixa
a la final. Clar. I és que tenies tot molt clau i per guanyar,
i va, i quan fitxes Saras, ja, això del bàsquet, vull dir, és entra o no entra, no que l'expliquin al Dami amb el Raptors contra els Sixers, no?
Dur, acaba dur, ara, treure això, ara, aquella molt estella. Complicat.
Però, vull dir, tu fitxes Saras amb un projecte de 3 anys perquè una Eurolliga et caigui, com a mínim, vull dir, per tornar-la a guanyar, per no haver de tornar a trucar en Trias, que ens l'estimem molt, sí, i és encantat de parlar amb ell, no?
Però que són encantadors tots,
que acaben sent els Lardín de l'Espanyol quan ens deixem l'última victòria al Bernabéu de l'Espanyol, no? Sí, i fitxes 3 anys Saras per dir, amb aquest tio guanyarem l'Eurolliga. Sí. I el tercer any, és que jo per això dic, jo crec que el tercer any és amb el que te'n vas amb pitjors sensacions, de dir, hosti, és que no he anat a millor, sinó que he anat a pitjor.
Gozalvo, respecte al fet d'això, de si es guanya la Lliga o no, o sigui, com podem calibrar la temporada?
Jo soc de l'opinió que quan tu guanyes la Lliga i arribes a la Final Four, això és una bona temporada. El que passa que les coses no es poden analitzar tan freda i escèpticament. Tu necessites veure com has perdut la Final Four i necessites veure com hipotèticament acabes guanyant la Lliga, i també depèn de sensacions, de l'estil de joc, de si acabes o no competint al nivell que s'espera de tu més enllà dels resultats. Per a mi el primer any i mig de Saras és extraordinari. La primera temporada guanya Copa, Lliga i arriba a la final de la Eurolliga. La segona temporada guanya la Copa i després, quan arriba a la Final Four, sembla que alguna cosa s'acaba estripant. Perds la Final Four, acabes perdent de manera incomprensible la Lliga, i aquesta temporada, doncs de moment has deixat escapar la Copa, has deixat escapar la Final Four, i ara a veure què acaba passant amb la Lliga. Però la sensació que el primer any i mig és extraordinari, recupera la il·lusió, els resultats, el joc i els títols, i el segon any i mig, amb l'asterisc que falta veure com s'acaba aquesta temporada, doncs de moment és decebedor.
Amb un asterisc, Valles, que jo crec que és important aquest que deia el Xavi, que és, a les dues, ho estic dient bé, crec, que a les dues anteriors temporades tu arribes al final de la Lliga havent guanyat la Copa. Que això vulguis que no, la Copa ja sabem quin és el valor que se li dona en el món ACB. I aquesta vegada és que vas caure a quarts. Ho estic dient bé? Sí, a quarts de final. Per tant, no? En aquest sentit sí que la pressió és afegida.
Jo crec que la Copa moltes vegades et va bé si per la situació, de dir, ostres, mitja temporada, doncs guanyes el títol i et dona crèdit. Jo crec que el fet de no guanyar-la i caure als quarts el que et genera és més pressió per l'Eurolliga. I per això crec que no és que si l'ACB es guanya és una bona temporada, és que jo crec que és el mínim per un equip com el Barça, no només estar a la Final Four, sinó també haver de competir. Però ojo, perquè parlem del Madrid i del Barça, però el Baskonia estan allà en aquesta segona posició, veurem què passa, no?, en tot plegat. Però jo estic bastant d'acord amb el que diu el Puig, que per mi no n'hi ha prou.
Jo només també m'agradaria incidir en el factor mental que ens deixa aquest partit, que és, vaja, crec, no sé qui ho ha dit a la transmissió, que el Madrid començava a ser la jugoplàstica al segle XXI, que ara sembla, o semblarà, que cada vegada que jugues al Madrid en un caixa o faixa, sobretot a Europa, perquè la Lliga són, poden ser 4, 5 partits, 3 partits. Però clar, si l'any que ve ens tornem a trobar el Madrid a semifinals o a la final de l'Eurolliga, jo crec que hi haurà un factor mental.
I amb una altra cosa, que és que la conversa que ahir manteníem amb Joe Arlaucas, com revifa el madridisme? Venen del 4-0 en contra el Manchester i no dubteu amb què obrirà demà la premsa de Madrid.
Clar, home, clar, clar. No. Vull dir, és que aquest duel s'emmarca dins d'una rivalitat institucional Madrid-Barça que aquesta setmana també ha patit el que ha patit. Mira, espera't un moment, Mundet, perquè crec que per afegir més opinions a la taula, i jo crec que s'està, vull dir, anem desgranant tots els elements en calent d'una derrota tan dolorosa, tinc en Damià, crec que amb alguns companys de la premsa del bàsquet que també ens en poden dir alguna opinió. Dami.
Sí, que estan aquí, doncs, acabant de redactar les seves cròniques, si no les han finalitzat ja, jo crec. Per així, extenen els braços, perquè és que això de la discoteca aquesta mòbil que hi ha ara mateix aquí als Alguirio Arena és impressionant.
Sí.
Començo amb l'amic Lluís Buixeres, de La Vanguardia. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit per l'educació, no es diu bona nit? Perquè...
Comencem bé.
Recordo poques nits pitjors pel Barça de bàsquet.
Bueno, pots desenvolupar-me una mica. Bé, abans de res, pregunto quin és el teu titular a La Vanguardia.
He posat este Barça s'acabó, amb una sensació una mica de fi de cicle, no? Jo crec que la tenim una mica tots.
Has llegit a Twitter ara també que posaves que l'Eurolliga no és pel Barça. Bé.
Sí, o sigui, el Barça ha guanyat dues Eurolligues, això ho sabem tothom, però tinc la sensació que és una competició que... Hi ha alguna... No vull dir una maledicció, perquè això no existeix, però està clar que no sap competir a Europa quan toca i... La veritat és que són 17 Final Fours i una Copa Europa, o sigui, són 18 cops lluitant pel títol i només dos títols i moltes decepcions, i repeteixo, jo crec que molt poques com la d'avui, eh?
Va més enllà d'un partit de 40 minuts, doncs, el que ha passat avui, creu?
Home, si veus només aquest partit, penses que no, però jo crec que sí. Veus la història, ara ja, per exemple, el Barça porta 3 Final Fours seguides, decepció, 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 i jo crec que no és només un partit, és una cosa que està dins, intrínseca, no sé, és que no es pot explicar.
Com pinta el futur, Lluís? Facció, Xaras, Mirotic...
Pinta molts de canvis, molts canvis, tinc la sensació, molts canvis. Sensació de fi de cicle total.
Fi de cicle.
Madrid dos anys seguits perdrà semifinals d'una Final Four, amb un Madrid, recordem, és que sense Llabusel, sense Poré, sense Locen, sense Dec, i t'ha guanyat, és que... i t'ha guanyat bé. O sigui, jo crec que és una derrota... molt dura i molt difícil de pair, molt.
Doncs ja veus, Dani, com està el pati per aquí, eh? Ja veus tu.
Sí.
De res, home.
No. Espera, que tinc aquí també el Lluís Mendiola.
Vinga, una opinió més. Amb aquesta discoteca, Dami, podries estar mateix al Titus, ara mateix. Mare de Déu, senyor.
Sí, llàstima que la nit avui no està per massa celebracions.
Exacte.
Però sí, evidentment, saps què passa? Que és que la...
Casino de Caunes, avui.
Sí,
potser hi vas i tornes a trobar...
Ah, Llabusel, eh? Sí. Potser et fa una cosa de judo, també, sí.
Avui tenen carta blanca, per anar-hi sense cap mena de problema. Llabusel, Dec i qui calgui. No, hem de recordar que la Final Four continua,
sí.
Que evidentment hi ha aquest partit absurd,
sí.
Que deia Jessica Vicious, però diumenge doncs, hi ha aquesta final Madrid-Olimpiakos. Bé, mentrestant, Lluís Mendiola, company del periòdico, Lluís, ara ho deia el Lluís Buixeres, no? Per dir alguna cosa. Nit tràgica, l'avui.
La veritat és que sí, és que puc ratificar paraula per paraula tot, perquè... coincideixo, per mi és de les derrotes més doloroses que hem viscut en la història de l'Eurolliga, sí, claríssimament.
És veritat que hi havia com la sensació que aquest any sí que queia, per tant és això, per com s'ha produït, per com s'ha jugat, pel context, per l'oportunitat que es perd, no? I per la sensació de buit que deixa, mira, parlant de buit, s'ha apagat la música de pop i... Buf, quin descans. Bueno, doncs això, no?
Sí, és evident que l'oportunitat perduda és brutal per la situació, com arriba el Barça, no? I com arriba el Madrid, no? Amb baixes superimportants. És a dir, quan piques a la porta, com explicava Jessica Bitxos, al final has d'obrir-la. Si no l'obres, has de preguntar-te el per què. I jo crec que el Barça té, bueno, no sé, una... És que no sé com dir-ho. Un trauma amb aquesta competició. És incapaç de competir perquè s'ha demostrat en aquest cicle de Jessica Bitxos, 3 anys consecutius. Un any pot ser mala sort, un segon, bueno, pues, tal, però 3 anys consecutius sense saber competir és molt complicat d'explicar.
Jo tinc una pregunta per en Lluís. Tu, Lluís, ets de la premsa catalana que ha vingut aquí a Caunes, ets el més veterà. No, m'entendràs. No em posis no posis aquests ulls.
Obre ara micro per Lluís.
Pobre Rovirosa, ara acabes de...
El sentit de la pregunta és el següent. És a dir, tu has cobert totes les Final Fours del Barça des de...
Des del 88,
sí. Bueno, més la final del 84 anterior.
No, la final del 84, sí, també.
Paco i Roma.
Ho dic per comparar sensacions i per comparar decepcions. És a dir, la decepció d'avui pot arribar a tenir punts en comú amb aquelles 3 seguides de la jugoplàstica, per exemple?
Sí, és evident. Jo la posaria en el top 3. Si volem fer un rànquing, la posaria en el top 3 i segurament, hòstia, és que fa molt de mal, perquè és tercer any consecutiu davant d'un rival en el que tu veus que teòricament ets superior en la jugoplàstica. Poder part de desconeixement, el primer any el Barça va caure, però evidentment allò era un superequipàs. Jo crec que la sensació és molt dura ara mateix, molt dura.
Doncs, Lluís, gràcies a seguir treballant aquests dies, no amb la final que haguéssim desitjat.
Exacte. Molt bé, gràcies a vosaltres.
Torna a la discoteca, Dami. Veig que torna a la discoteca el Lluís Mendiola i també el Lluís Buixeras. Vaja, el Lluís Mendiola, que n'ha vist unes quantes, i mira el que ens diu, top 3, em trobo molt rellevant, ho trobo com un titular, fins i tot el que ens ha donat el Lluís Mendiola.
Avui és nit de titulars.
Sí, perdona, és a dir, de les traumàtiques del Barça és la de París 96 del TAT de Brankovic, n'hi ha la de Saragossa del 90, la segona de la jugoplàstica, que es dona per molt guanyada aquest any, sí, després ja va venir la tercera de París, i la de Milà.
Sí, clar. La 84, la primera, la del Banco i Roma, la Ginebra 84, la que hem contat de la transmissió.
No era Final Four, allò, no? Si parlem de format Final Four, entraria, no sé si top 3, però potser top 5.
Sí, sí, això ho ha dit el Lluís Mendiola. Diumenge a les 4, aquest sense sentit, a veure si algun dia algú ens ho explica, per què segueixen fent això, perquè no ho acabo d'entendre. Vull dir, perquè, bueno, sí, ho entenc per una qüestió de calés, bàsicament. No per res, de patrocinadors i el que vulguis, però aquest tercer i quart lloc és infecte. Vull dir, no hi ha ningú que ho vulgui jugar, això.
Ni es vol jugar, ni es vol veure. Clar, ni exacte. Que la gent de Kaunas digui, no, hòstia, quina sort que tenim aquest tercer i quart lloc. I ja no et dic que no hi hagi ni cap legionat ni cap història.
Clar. I a les 7, la gran final. A veure, breument, per tancar, Gozalvo, Olympiacos o Real Madrid?
Doncs a mi m'ha agradat molt avui Olympiacos. Crec que és un equip molt sòlid, que ha començat la semifinal amb molts problemes i que després ha sabut reconduir-la amb caràcter, encert i bones decisions tàctiques. Ha demostrat durant tota la temporada que és el millor equip d'aquesta Eurolliga i per a mi és un punt favorit al Real Madrid, però ja hem vist com l'equip blanc es convertia en el primer conjunt de l'Eurolliga en remuntar un 0-2 en contra. Hem vist com ha eliminat el Barça amb totes les baixes que tenia. Per tant, el Real Madrid, evidentment, si alguna cosa ha demostrat és que competeix com ningú i, per tant, doncs té també opcions de buscar la victòria. Ens espera una grandíssima final i a veure si, com l'any passat, doncs, Olympiacos és capaç de desxifrar el Real Madrid.
Olympiacos, balles tu?
Jo dic Olympiacos i, a més, bé. Ah. Que guanyarà bé?
Bé.
Sí, jo crec que sí, eh? Vull dir, si no, pago a esmorzar. I després, he mirat, a l'ACB fa 3 anys que Mirotic no feia negatiu, des d'un partit contra Baskonia, va fer menys 1, que això em sembla bastant significatiu, no? I deixa'm dir que demà, el diumenge, aquesta final Olympiacos, no puc explicar que Jordi Fernández, el tècnic ajudant dels Kings, ha anat avui
no
fins a Kaunas des d'aquí, des de Sacramento, i torna després del partit.
Correcte.
Anàveu a veure un tal Bezenhof. Potser també Bezenhof s'hi juga bastant. No sé si sí o si
però
no.
Pels Kings, però pels Kings o pel...
Ara,
pel
o per algun...
pels Kings.
Val, o
pels Kings. Val, pels Kings, no per val. Cap nou equip,
Xavi? No, de moment, Phoenix,
de treballa pels Kings.
Val, per Phoenix. Jordi Fernández, un dels grans entrenadors que tenim ara mateix a casa nostra, assistent dels Kings ara mateix. Olympiacos o Madrid? Kolov.
Olympiacos,
són
sis finals en 12 anys, o sis Final Fours en 12 anys, i aquest han estat el millor equip de la fase regular, i el Madrid segueix amb moltes debilitats, malgrat el que hem vist avui.
Val.
Se'n diu que és la final més repetida a Europa.
Home.
Madrid-Olympiacos. Sí.
Val. Qui la guanya més vegades? No, ara tu...
Serà la quarta final.
Val. I amb un sí o amb un no? No, mira, us donc sí, no... No, sí o no, què collons?
Quina era l'altra?
No, l'altra era si el Barça guanya la Lliga o no la guanya, però és igual, segons el que passi per la Lliga. L'any que ve Sara segueix el Barça?
Sí.
Valles?
Sara, miro ti segueix el Barça, has dit?
No, Sara, si Sara.
Sara. No, ja t'havia entès. Jo crec que no.
Va. Gozalvo?
Jo crec que no, també.
Que no. Val, i de pas li pregunto el Mundet i el Dami, també, des de la discoteca. Mundet?
Jo no ho sé.
Ah, no, sí, clar, però aquesta opció
no val.
Clar, tu em dius... No ho sé, no és que no ho sé. No saps què passa? Que tinc la... Bueno, tinc la sensació, no, hi ha molt bona part del club que està aprofitant ja... Tot el que ha passat ja avui aquí a Kaunas per començar a aprofitar, a agafar les tisores. El que dèiem a la prèvia, que del futur de la secció en depenia el que passés aquest cap de setmana. I ara mateix la veritat és que Šaras i Mirotić i l'equip en general està sol. És a dir, no sol, està indefens. Sí. Llavors, jo t'haig de dir que jo el projecte me'l crec. Jo continuo creient-me el projecte. Però ja no pels resultats, sinó pel mètode de treball. Val? És a dir, el Barça ha fet un molt bon curs. El problema ho ha dit en Jordi Trias, diu, però és el format, que el Barça té un problema amb les Final Fours i que a un partit doncs el Barça se l'ha fotut en 20 minuts. Però si parlem de manera de treballar, de tot plegat, tot el que et fa dir si un equip de treball és bo o no, jo que hi estic cada dia a sobre, dono fe que el Barça treballa bé, que el Barça es treballa molt bé. Llavors, el problema que té ara la secció és que està sola. I que, com que s'ha de fer complir amb el fair play financer del futbol, i que com que s'ha de fer complir amb determinades coses, amb d'altres necessitats d'un club que està com està,
clar,
i que, a més, la secció, que és veritat, té un dèficit
costa
econòmic...
Costa el que costa,
doncs poden venir tisores. Si tu preguntes si seran o no hi seran la temporada que ve, doncs potser no. Què és el desitjable? Doncs, home, jo crec que si tu vols arribar lluny i vols competir a Europa i vols enganxar, vols pretendre ser un club multiesportiu... No, te'ls has de gastar, o com a mínim has de posar les eines per generar-ne. I em fa molta por el que pugui passar d'anar endavant.
Dami, per tancar.
Sí, home, no, jo tampoc ho sé. Jo crec que no ho saben ni ells, si continuarà Šaras, si continuarà Mirotić, però el que està clar és que cada minut que passa aquí, la sensació de cicle esgotat doncs es va incrementant. No? Hem de veure com acaba la temporada, però el que està clar és que els dirigents el que fan és confeccionar equips perquè et donguin resultats, i quan arriba l'hora de la veritat, els resultats no estan arribant, i a sobre doncs el més dolorós és que estàs perdent contra el rival més directe i més històric com és el Madrid. No? Per tant, veurem com acaba, però la sensació de cicle esgotat per part de l'entrenador i de la màxima estrella, jo crec que comença a ser evident, i això doncs ens pot portar a pensar que és molt possible i molt probable que l'entrenador no continuï.
Abans el títol de Lliga, els play-off, i abans el tercer i quart lloc, que no li interessa a ningú, però la final, Albert, amb quins precedents?
2-1 pel Madrid.
2-1 pel Madrid, eh? Sí. Moment d'empatar-ho. Ho deixem aquí. Abans de tancar, Mundet, una tonteria, si vols. Hi ha hagut partit de mitjans o no hi ha hagut partit de mitjans?
No encara. Estic citat demà, no sé
no
a quina hora.
Jugar. A mi no em deixa jugar. No,
no, què vol dir?
No.
Què vol dir?
Perquè és un per mitjà i vol jugar ell.
Ah, sí?
Però
això, com riu, però això us hauríeu d'haver jugat un 1-1, d'ami, o alguna cosa així?
Galons.
Estaríem pensats.
Galons.
Però llença cistella, Mundet.
Exacte.
No et lesionis, sobretot no et lesionis.
Li fa il·lusió jugar.
Home, ja veuràs.
Vol vídeos.
Feu vídeos. Això és important.
L'any passat, aquí no sé qui teníem, però l'any passat, que li vaig agafar un temps mort, allà, instruccions.
No acabes el programa avui.
12:15, com a mínim amb un somriure. Acabem el bloc de bàsquet, perquè no. I realment avui no està per gaire somriures. El Barça, que ha perdut una nova semifinal de l'Eurolliga contra el Real Madrid, jugarà pel tercer i quart lloc diumenge contra el Mònaco. La final està servida a l'Eurolliga. És un Madrid Olympiacos. Des de Kaunas, Marc Mundet, Damià López, una abraçada, bona feina, que vagi bé.
Salut, bona nit.
Bona nit també amb l'Enric Soto tocant els botons des de Kaunas. També acomiado el Ballesteros i el Gozalvo, pendent d'aquest esmorzar a Valles amb el que pugui passar. Una abraçada a tots dos.
Bona nit.
I el Ballesteros...
Bona nit.
Ah, val, que ara no vol pagar l'esmorzar. I gràcies, Puig, eh? Fins ara. Gràcies, Albert, fins ara. I també el Jordi Colomer. Gràcies, Jordi, fins ara.
Fins la pròxima.
12:12, una pausa. I canviem de terç i ens n'anem cap al futbol. Amb alguna informació interessant que us hem d'explicar.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
1108. 0-1-1-0-8
Sèrie
17 0-1-7
Pots consultar la resta de números premiats a Juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Avui una miqueta més curta per parlar de futbol, que hem estat parlant una bona estona de bàsquet, però com sempre, impecables, en perfecte estat de revista, perquè són uns professionals aquí els del divendres, amb una petita modificació. Hola, Marc Marvà, bona nit.
Hola, Dani Aguilar,
hola, Ferran Martínez, bona nit.
Hola, bona nit.
L'home que tinc al mig, us puc posar en un compromís o no?
El que vulguis.
Qui us cau millor, el que és habitualment o el que està ara mateix al mig?
Jo em puc ofendre molt ara
mateix. Hola, Pol Ballús, bona nit.
Bona nit.
El que està ara mateix.
Així m'agrada. El que feia dir que has tret el tema aquest de tres tios educats que venen aquí impecables.
I no sabies de qui parlava, no?
No, vull dir, ho has fet perquè no hi ha el que...
Bàsicament això, exacte, correcte.
L'impresentable.
L'impresentable, des d'aquí una abraçada al Juan Irigoyen, que crec que està a casa. Sí, segur que sí. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola.
Ah, sí, ens està escoltant?
Sí, sí.
Doncs que es pronunciï, si vol dir qualsevol cosa. En fi,
una nota de veu.
Exacte, i la matrem. No, que no crec que es puguin emetre. Algun comentari del que hem vist al bàsquet, allò breument, que n'hem parlat ja una llarga estona?
No, decepcionant, no? Una mica més contra la mateixa paret, sensació que molts noms que han sortit sobre la taula, el de Mirotić, tot plegat. És evident també que l'equip no ha jugat bé per mi en cap quart del partit, i que el que t'aguanta fins al tercer quart són els triples que has entrat, que és normal que tinguis l'encert que ha tingut el Barça fins llavors. I xocar contra la mateixa pedra, que ja no només és perdre la Final Four, sinó contra el Madrid, contra Tavares, contra factors que s'han anat repetint, i per això és molt frustrant, també tenint en compte el que es parla molt de la inversió amb el bàsquet, no? Però bé.
Marc.
Sí, amb aquesta part de la inversió, com amb un pla més general, a veure què passa, no, també. Ja no només parlant de la nit d'avui, sinó en el moment i en el context en el que està el club, després d'un fracàs, jo crec que important, en aquest sentit, a veure quines decisions es prenen des del club, en el que és el bàsquet, en el que tenen un jugador com és Mirotić amb un sou molt important, i jo crec que aquest estiu hi hauran decisions al voltant de tot això, i també de potser de ja sigui vicios, no? També veurem.
És que entronca. Si el Barça està fotut en aquest problema, el bàsquet també, i tot està barrejat, com moltes altres vegades parlem, el tema econòmic i el tema esportiu.
Sí, serà difícil després veure en quins grans sous poden retallar o a quins grans sous poden rescindir, que crec que és gairebé tan difícil
com a la secció de futbol. Jo tampoc tinc massa a dir, perquè el bàsquet no és un dels esports que segueixi més. Sí que més o menys vaig seguint, avui he vist el partit, però bueno, una abraçada sobretot als que ho van seguint, que estaven molt il·lusionats amb aquesta Eurolliga. Em ve al cap el Sergi Soler, el Xavi Soler, que estava a Kaunas, el Víctor Martí, el Jordi Garrigós, amics tots que són molt del bàsquet i que s'han dut una decepció molt forta, doncs una abraçada per tots ells i els que segueixen al Barça i estaven tan il·lusionats.
Perquè aquest any era un any de molta il·lusió, com diu el Ferran. No en sap de bàsquet, però déu-n'hi-do, com d'entrem de noticietes aquesta setmana, Ferranet, ens has tingut entretinguts. Ara en parlarem. Abans, però
no
demà
de bàsquet,
ja...
No?
No juga a bàsquet, Quimich, ja ho veurem. Demà hi ha un partit... Demà hi ha un partit... Hi ha un partit, no, Marta? Si demà juga al Barça.
Sí, demà juga al Barça, sí.
En principi sí, Dani.
En principi sí.
En principi sí.
A les 9, al Camp Nou, Barça-Reial Societat.
Sí, és un partit per celebrar la Lliga, al Camp Nou, per aixecar el títol, perquè Busquets aixequi la Copa ben amunt, l'entregarà a Rubiales, en fi, és un dia de parlaments, un dia d'aquests xulos d'anar al Camp Nou i gaudir.
En aquest sentit, ha parlat avui Xavi, sobretot, d'aquest concepte de celebració, no?
Sí, sobretot de traslladar això també al terreny de joc, amb bones sensacions i tenint en compte també els recursos individuals que estan per conquerir.
És moment de celebrar-ho davant de la nostra afició, ho vam poder celebrar nosaltres també amb la Rua l'altre dia, que va ser extraordinària, veus que la gent tenia aquesta necessitat de celebrar coses, no? Després del Covid i d'anys sense un títol important, doncs l'altre dia vam veure una Rua extraordinària, no? Demà al Camp Nou ens entreguen la Copa, però també hi ha un partit abans i volem acabar la Lliga amb bones sensacions, guanyant, i encara tenim objectius, encara que siguin minoritaris, doncs assolir, no? Com l'equip menys golejat, les porteries a zero, el pitxitxí del Robert...
Xavi també ha tret pit de la feina feta aquesta temporada amb una Lliga que té molt mèrit, independentment, diu, del que li hagi passat al Real Madrid. Diu que l'eliminació a la Champions en mans del City no potencia o no fa que la temporada del Barça sigui millor.
Imagino que pels culers segurament doncs sí, serà una alegria, no? Per nosaltres, els professionals de dins, nosaltres valorem molt aquesta Lliga, independentment del que facin els altres equips. Per nosaltres, el termòmetre nostre, d'alguna manera, el valor és veure la gent al carrer entusiasmada, feliç, amb il·lusió. Aquest és el termòmetre. Ho vam celebrar i quan veus la gent amb aquesta alegria, aquesta il·lusió, doncs això no té preu. I aquest és el valor. El valor no és que perdi el Madrid o que el City el guanyi o el golegi 4-0. Això no, per nosaltres no té cap importància. La importància és la d'haver fet bé les coses i haver guanyat aquesta Lliga.
I quina nota li posa la temporada?
Posaria un notable. És a dir, bé, notable, perquè no hem complert les expectatives a Europa. Hem competit molt bé a la Supercopa contra un Madrid a la final fent un gran partit. La Copa, la desgràcia del partit, que no vam saber competir a una segona part aquí a casa nostra, i la Lliga ha sigut extraordinària. Per tant, fent un resum, diria una temporada notable.
Com al col·le, li ha demanat Joan Puquí a Xavi que li posés nota. Està d'acord, notable és aquesta temporada? A mi em costa, però això de les notes, però vaja.
Sí, i els arguments de Xavi, sobretot quan l'anava escoltant, era com, et compro aquest, però aquest no? Yeah. És com que li discutiries tots.
Sí.
I aleshores, clar, depèn de... Hauries de fer una nota global, és a dir, hauries de sumar-li, depèn de si a la... No sé, si a la Champions li poses un 2, un 3... Clar, jo crec que es suma cada petita cosa, no? I al final la Lliga li pots posar un 8 o un 9, i aleshores hauries de fer
una mitjana.
I jo crec que la mitjana està per sota el notable, per mi, perquè a la Champions ha suspès, a l'Europa League ha suspès, a la Copa has tret una nota de bé, però no t'arriba a notable, però per al com quedes eliminat, i després a la Lliga no és de 10, però jo crec que sí que hi haurà algú que et dirà que sí que és de 10, perquè l'has guanyat i no pots ser un altre.
Però el joc ha estat el que ha estat, també.
Però si ponderes que jo he jugat a fer això, et surt un notable raspat.
Jo li compro el notable, no un notable de 8.5, però un notable sí que li compro. Crec que amb la Lliga hi ha moltes coses positives, amb la Champions, evidentment, com ha contat el Marc, que ha suspès totalment. Jo lo de l'Europa League no ho tinc tant com un retret, perquè jo crec que es va competir bé. es poden fer les coses millors, no es va jugar bé a casa, i el partit d'Old Trafford, però no és un partit que falti actitud, és un partit que no surten les coses.
La qüestió és que és...
I és una competició que molestava molt, eh?
En aquell... Sí, home, tu volies que estigués...
Home, sí, ja me'n recordo, gran moment aquell dia, és veritat.
Ferran va dir eliminats.
I jo, el notable, li compro bé. Li compro bé el notable, perquè has de contextualitzar també d'on vens i com anava la temporada, les baixes que has tingut, sí que vas reforçar molt bé, però, per exemple, la Champions, tots estem d'acord que si haguessis tingut la defensa de Gala, possiblement haguessis passat a la següent ronda, com a mínim, després ja haguessin vist, i per mi el punt d'inflexió de la Supercopa d'Espanya, que és un títol molt menor, estem d'acord, però també com el guanyes
Totalment, sí.
A la final que fas contra el Madrid, crec que té un valor afegit.
Emocionalment el sí, que et representa.
I és un punt d'inflexió per aquesta generació, i després sí que te'n vas amb el regust de la Copa pel com, no, no sé qui ho deia el Marc, del com quedes eliminat amb la tunda aquí al Camp Nou del Madrid, però després a la Lliga, és que, ostres, guanyar la Lliga a 4 jornades del final... guanyar la Supercopa d'Espanya contra el Madrid jugant com jugues amb el bany que li fas a la final, arribant a semis de Copa amb el gran pro de la Champions, crec que tots haguessin firmat aquesta temporada l'1 d'agost.
Sí, jo entenc també el que diu el...
I en un projecte que és creixent.
Sí, 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 sí.
Jo d'això, amb el que em quedo, sobretot de tant de la Lliga com et diria d'alguns partits de Copa, de la Supercopa, és que jo crec que el Barça ha aconseguit el que volia Xavi en alguns partits, no? El Barça, i en alguns partits, més enllà d'haver aconseguit els 3 punts o haver aconseguit el títol o no, el Barça ha aconseguit el joc que volia Xavi en alguns partits. En canvi, el retret és no haver-ho aconseguit tantes vegades com volia Xavi.
Clar.
Però no. Jo crec que sí que has aconseguit el que Xavi volia, que l'any passat et diria que no ho va aconseguir gairebé. Sí.
El punt positiu aquí i el que s'ha d'aspirar i el que volia aspirar jo crec com a club és que els Pedri, els Araujos, els Gavis sentin que poden guanyar títols al Barça. Sentin que al Barça poden arribar per competir contra el Madrid a una Supercopa d'Espanya i ser millors que ells. I en moments això s'ha aconseguit. Jo una mica per això crec, i és una de les coses bones que té Xavi, que en les temporades que ha estat aquí, cada any té una victòria tipus. Té un partit que allò que l'emmarques i que el fiques a la paret i que dius volem jugar així. Llavors la consistència, com heu parlat, doncs és la que és. Però en molts moments s'ha com transmès doncs, la sensació amb aquests jugadors de hi ha una cosa a la que ens podem agafar.
És que la final de la Supercopa, hòstia, la Supercopa, sí, ok, però és una final contra el Madrid.
És un Barça-Madrid.
I tu sí. Estàs competint, com deia el Pol, estàs demostrant a tota aquesta generació que pots competir. I quan ja deia abans, el del projecte creixent és perquè tens un equip molt jove i, de fet, tinc ganes, el que passa que he de trobar el moment per fer-lo, que aquesta setmana intentaré fer el reportatge de tots els equips campions de les grans lligues,
sí.
I miraré els semifinalistes de Champions, quants jugadors tenen sub-25 a l'11 inicial? El Barça, sub-25, té Koundé, Araujo, Christensen té 25.
Balde.
Pedri, Gavi. De Jong, quants en té?
De Jong té 26 o tot estirat.
Sí. Okay.
Té 25, ja.
Rafinha, 25.
26.
26, ja? Bueno,
sí.
Pues callo.
No, és igual, però 5 d'11 és molt.
Araujo, 24.
L'únic que, diguem-ne, et fallaria la mitjana és Lewandowski.
Tens Eric Ferran, Ansu, 20. Tens Eric Ferran, Ansu.
20, sí. Ferran.
Sí. Clar, són futbolistes molt joves.
Eric, 22.
I estàs competint amb gent molt jove. Per tant, hòstia... sé que és molt difícil tenir paciència en projectes així, que segurament sobretot a la Lliga Espanyola
i més al Barça.
Estàs molt poc acostumat i més al Barça a tenir-la, però mira, et ficaré l'exemple i sé que és molt difícil ara comparar-se amb el City de Guardiola després del partit que va fer l'altre dia contra el Madrid, però hòstia, costa molt guanyar una Champions, costa molt competir, arribar a una Champions, has de ser un equip madur, primer consolidar-te entre els 4 millors de la Champions, tot és anar fent pas a pas per intentar acabar arribant a guanyar una competició tan gran com la Champions, que segurament hem vist un cas superexcepcional com és el del Madrid, molt a prop, i dius, hòstia, és que aquí les Champions es guanyen com a xurros. És un cas superexcepcional.
Jo pensava que anaves a dir un cas molt excepcional, que crec que és el precedent del qual tots bevem,
el de Messi,
equivocament, que és el de Guardiola, que és Messi, que arriba 2008-2009, triplet. Sí. Ah, això és que és excepcional, això no, és una cosa que s'haurà...
Però el Barça es venia cuinant, tot i que arribi Guardiola,
clar,
és un Barça que es cuina des del 2004.
No, però que després arriba Luis Enrique amb els seus matisos, però el primer any et torna a guanyar un triplet. I ara sembla que l'entrenador nou que vingui, amb cara i ulls, t'hagi de guanyar el triplet pràcticament cada setmana, cada temporada.
No, i que el factor diferencial el tenim tots al cap, que és Messi, vull dir.
Sí, clar.
I a mi també és important que aquest equip cregui que pot guanyar sense Messi.
Ui, m'estàs aquí obrint un meló, que és que, mira, he pensat, ara aquí Messi cabria en el debat, però tinc altres debats perquè amb el Marc ja el veig allà mossegant. Per tant, de Messi ja en parlarem.
Messi cap.
Perquè,
en tots els debats i en tots els equips.
No, perquè ràpidament, molt ràpidament, si us plau, en un segon, què vau pensar en el moment en què vau llegir, o potser ho sabíeu, Mateu Alemany es queda al Barça, torna al Barça. Què us va passar pel cap? Ràpidament.
No, jo no m'ho creia.
Val, Marc?
O sigui, ens han pres el pèl en algun moment.
Quin club?
Avui d'això, evidentment, n'ha parlat també, ja som molt bons. D'això n'ha parlat Xavi, Marta.
Sí, que ha celebrat que Mateu es quedi, bàsicament per tot el que representa.
Mateu ha sigut molt clar. Ens ha dit que ell volia estar aquí, que se n'ha donat compte doncs, que el Barça és gran i que volia tornar. Res més, nosaltres encantats, crec que és una notícia fantàstica. Ja he dit sempre que Mateu és una persona extraordinària, un treballador bestial, ha posat molt ordre en aquest club i crec que és molt necessari. I en aquests moments aquesta és la situació. Per tant, no podem avançar res més, que Mateu es queda. Veurem demà què passa. I Jordi marxa.
M'agrada que ell mateix s'ho prengui amb aquest ja.
Aquest moment m'ha encantat.
I demà veurem què passa.
Mal parlat amb aquest pitorreo ja de dir, va, doncs demà potser a veure què passa. Ja
millor que s'ho agafi així, perquè sí, no, clar, tenint en compte com és aquest club i com funciona internament.
Millor aquest riure final és la sensació que ell... hi ha hagut algun moment en què... tampoc ha sabut què ha passat.
Què ha passat,
no?
Clar.
O sigui, és la sensació que he tingut, perquè anava amb un discurs de dir, bé, com que ho havia estat entenent tot, però quan s'acaba rient, és el riure que tots podíem haver fet, de dir, doncs que passi el que passi, jo seguiré treballant. No?
És que primer surt publicat a la premsa i després se li diu a Xavi. O sigui, va per aquest ordre una mica. Primer surt l'alerta de l'esport, diguem.
Carai.
Sí.
També et dic que jo almenys, la meva opinió és que estic amb Xavi, que és una bona notícia pel Barça.
Sí, totalment.
Una cosa no troba l'altra.
Perquè, i ho vam parlar el divendres passat, quan parlàvem de la figura de Deco, si no seguia Jordi Cruyff, amb Deco, o fins i tot amb els dos, Deco i Jordi eren pràcticament el mateix cromo. Mm. Necessitaves aquella persona que fos capaç, tingués una visió més executiva, més empresarial de club, que fos capaç d'entendre tot el tema del fair play a la perfecció, de controlar despatxos a la Lliga, d'haver estat director general de clubs com el Mallorca i del València.
Jo coincideixo amb el Ferran, que és una bona notícia tenir un perfil d'executiu que tanqui contractes i operacions i tot plegat, però a nivell d'imatge és dolent pel Barça. Que et marxin els dos directors esportius, que estigui a punt d'arribar un jugador que és l'agent d'un dels jugadors que està a l'equip, que de cop torni un i ningú sàpiga com, ni per què, ni quan, a nivell d'imatge no genera molta seguretat, i jo estic segur que els agents de la indústria del futbol o de jugadors que potencialment vulguin venir al Barça diran, bueno, escolta, jo amb qui parlo o què està passant aquí?
Aquí he de trucar, més encara
ves
quan...
Ves que aquests dies, perdona que et talli, aquests dies que s'estan movent operacions i que s'estan parlant de renovacions, etcètera, i de carpetes que estan en marxa,
amb qui hem de parlar?
O sigui, la pregunta que es feia molta gent aquests dies era amb qui hem de parlar, perquè és que no hi havia interlocutor.
Que això en un club de la magnitud del Barça queda pel cap baix poc seriós, pel cap baix. I, de fet, una d'aquestes carpetes prioritàries, Marta, és la del pivot.
Sí, avui Xavi ha confirmat que ha de ser prioritari, sí o sí, reforçar el pivot defensiu ara que marxa Busquets.
Totalment. Fins ara no sabíem que el Busi si continuava o no, ara ja ho sabem, doncs el fitxatge prioritari, evidentment, no? És lògic, necessitem un pivot defensiu.
Ha estat clar i català, Xavi, en aquest aspecte, i demà es veuran les cares amb la Real Societat, que té Martín Zubimendi, algú que encaixa en el perfil que busca el Barça.
Zubimendi doncs, és un pivot extraordinari, no? Domina el moment en pilota, el moment sense pilota, és guanyador de duels, entén molt bé el joc que a nosaltres ens agrada aquí al Barça. Bé, crec que és un futbolista extraordinari en aquesta posició, sí.
Pel que sabem a RAC1, però Zubimendi ja no és el número 1 de la llista de pivots preferits ara mateix per Xavi, o és Kimmich, que aquí l'amic Ferran Martínez va posar a la palestra. El club tenen constància que vol venir i per prestacions el veuen més adequat per com pujaria el nivell de la plantilla. Amb Messi i Kimmich, el cos tècnic consideren que es podria competir amb garanties i arribar lluny a la Champions. Aquestes dues peces, Messi i el pivot defensiu, doncs el número 1, insistim, és Kimmich, són les que pel cos tècnic s'han d'assolir com a prioritàries aquest estiu. Per tenir-ho clar, el número 1 de la carta al rei seria Kimmich, el número 2 seria Zubimendi i després, amb una mica de distància ja, el 3 seria amb Rabat, per entendre'ns.
I amb Rubén Neves de bonus track.
Sí, sí.
De bonus track que des del cos tècnic s'accepta que per X raons d'operacions de mercat i perquè és Jorge Mendes qui el representa en Sofat i en moviment i en altres carpetes que porta Jorge Mendes, Alejandro Valde, Lamine Yamal, s'entén que és una carpeta doncs, que s'haurà d'assumir, però la contrapartida no pot ser que sigui ell el pivot, sinó que doncs, sí o sí ha de ser com un intercanvi. Sí. Neves, ok, però hi ha d'haver-hi un pivot de garanties.
El que parlàvem crec divendres passat, que dels creadors de Renovo Dembélé, però te'n passes a Rafinha, sí. Aquest any la segona part és et portaré un pivot de primer nivell, però et menges a Rubén Neves.
Els meravellosos equilibris.
I si marxa, que sí,
això anava a dir, digui la sensació.
És un perfil aquest. Que el cos tècnic i la direcció esportiva, perquè recordem que aquí van de la mà cos tècnic i direcció esportiva, sí. Per una banda, i el directiva per un altre, bueno, president per un altre. I clar,
sí, bé, sí.
Doncs acceptaran al final si li acaben portant, com diu la Marta, o a Kimmich o a Zubimendi. Perquè en Rabat no és primer nivell, eh?
No, clar, és, clar. Ja he remarcat que...
Sí, no ho dic per la Marta, ho dic simplement perquè si ens volen vendre en Rabat com un pivot de primer nivell, a més, estil Barça, em sembla que no.
I menys, si li volen vendre, entenc, a Xavi. Vull dir que nosaltres ens poden vendre a missa, però crec que Xavi és prou conscient que en Rabat no és de primer nivell. Llavors, arribats a aquest punt, crec que és important per la gent que ens està escoltant ara a casa. Val. I això com dimonis cap? És a dir, si és una figura prioritària Kimmich, és una figura prioritària Messi, com els números
venent
on
molt.
Van? Val.
Venent molt, és el que
aquí
diuen.
Aquí és on vaig. Vull dir que s'ha de fer molta feina. Vull dir que, perquè Zubimendi no, però Kimmich sí. Quan costarà treure Kimmich d'allà? Perquè ja sabem com se les gasten.
Sí, sí.
Bueno, també tinc una cosa, estic d'acord, eh? Però aquí tindrà molt a veure el jugador. Si el jugador preta, veurem, perquè la venda més... cara, bueno, el traspàs més alt de la història del Bayern de Múnich és Lewandowski l'any passat, sí. Per 45 milions.
Sí.
Kroos, quan va apretar per marxar al Madrid, el van vendre per 25. Douglas Costa a la Juve per 30. Mai han venut tampoc molt, molt car al Bayern. Evidentment, si posa dur Kimmich,
Lewandowski
serà més baix. No, home, Lewandowski va ser molt dur. La situació és diferent, perquè a ell li quedava un any, aquí mig dos...
Sí, sí, però per això et dic que... I Lewandowski, el Bayern va jugar amb les necessitats del Barça. Ara mateix el Barça torna... Tota Europa torna a saber que té una gran, enorme i imperial necessitat expressada pel mateix entrenador. Tota Europa sap que el Barça sí o sí necessita un pivot defensiu, de talent. I amb això entenc que també els clubs jugaran.
Suposo que sí.
Sí, però a veure, davant de l'absència de Busquets, tampoc cal que l'entrenador surti i ho prediqui, vull dir que...
Però el que ha fet...
És de calaix.
Sí que és veritat que si l'entrenador sortís i digués que De Jong és el seu pivot, doncs aquí podries jugar a enganyar una mica la necessitat que té de dir que... Em pensava que seria una de les estratègies, de dir, no creu una necessitat imperial de voler un pivot a nivell d'un mercat, però crec que també internament doncs Xavi ho diu en sala de premsa perquè per posar les coses sobre la taula de manera clara a nivell intern, que el primer que vol és un pivot, perquè dins d'aquesta gestió que deia el Ferran dels creadors de Rafinha, de Renovo a Dembélé i et porto Rafinha, estic tranquil veient des de fora que sigui Xavi qui porti aquesta gestió, perquè coneix perfectament el club i coneix perfectament els equilibris que haurà de fer per dir, d'acord, doncs si Rubén Neves és la torna, però serà capaç de poder-se imposar, que penso amb altres entrenadors potser que hi han hagut abans en el Barça, que
han hagut d'empassar d'una manera
haurien
més...
empassat d'una manera diferent i no haurien tingut el pivot que ha reivindicat Xavi.
Tothom recorda el fitxatge de club, crec que de Valverde en Malcom, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí. I que va dir ell obertament que era un fitxatge de
sí,
club.
Sí, sí, sí. Sí. Això que deia Marc també em fa pensar, que ho enllaço amb una cosa que deia la Marta, que crec que Xavi té un mercat diferent el de l'estiu passat, i vaig a les vendes, que deia la Marta, que m'ha sorprès també avui que digués que ja ho té tot decidit.
Ara en parlarem.
Que venen quatre partits, però que ja ho té tot clar, que això a nivell de vestidor, tinc ni idea de com s'ho ha rebut, però m'ha sorprès. I veig un Xavi a aquest mercat que ell haurà d'anar amb algun jugador i dir-li, escolta, potser és millor que te'n vagis. I a l'estiu passat això no ho va fer.
Sí, sí que ho va fer.
Ah, sí, doncs sí, en Frenkie de Jong, per exemple, que era un dels jugadors més...
No, és que Xavi no volia que marxés Frenkie de Jong.
Vale.
Aquest és el tema.
Vale, vale.
Però, per exemple, en Piqué sí que ho va fer.
Val, sí, tens raó.
En Piqué va seure i li va explicar i tal, i pel que tinc entès, Xavi ho farà abans d'acabar la temporada.
Això anava a dir.
El que passa que jo crec que Xavi, en la línia del que diu el Pol, si ja ho té decidit, que ho comuniqui ja. Que no s'esperi acabar la temporada. Ja ha guanyat la Lliga el Barça.
És que, mira,
ja no té res més a fer.
Ens sembla un debat molt interessant. Escoltem què ha dit Xavi sobre això i ara en seguim parlant.
Sí, sentim-lo. Diu que les sortides estan decidides i que no dependrà del que facin els jugadors aquests últims quatre partits.
Està bastant decidit tot. Si no, el 99, pràcticament el 100%. Vull dir que al final no dependrà d'aquests quatre partits per valorar la temporada de cada jugador. No ens servirà. Servirà per donar bona imatge, per acabar amb bones sensacions a nivell individual i a nivell de grup, sobretot, però no decidirem per aquests quatre partits.
Clar, a mi el que em fa, el que trobo molt interessant és, abans li han preguntat, a veure si ho recordo bé, li han preguntat si que no decidirem per aquests quatre partits, però alhora sí que té clar, o que no els hi comunica, diguem-ne que no els hi ha comunicat als jugadors que té clar que han de sortir, però que ell sí que ho té clar. Per tant, jo m'imagino el vestidor que entra Xavi i diu, què?
Soc jo? Tothom s'està mirant de reull d'entrenador.
Soc jo, no soc jo.
També és veritat, que és...
Sí, sí.
Crec que en el moment i en el cas que ens trobem ara, hi ha una sèrie de jugadors que, veient el protagonisme que han tingut i les sensacions que han tingut envers la confiança que els dona l'entrenador, no necessiten...
A final de temporada, tots els jugadors, te sentes al vestidor, mires el del costat i li dius, tu què? O sigui, això tothom ho fa. I els que no han jugat tant, encara ho fan més, i van a un altre que no ha jugat tant com ell, i li diu, tu què? De dir, què faràs? Has parlat amb el míster? Has parlat amb el teu representant? Tens coses? No tens coses? Vull dir, això passa sempre. Però en aquest sentit, i amb el que parlàvem de si Xavi ho ha dit o no ho ha dit, a mi em sorprendria certs noms amb qui Xavi sigui tan contundent. La temporada passada recordem que van haver-hi alguns jugadors a qui no se'ls van portar ni de gira. A mi em sorprendria que si Xavi no compta, posa un nom gran sobre la taula, Mansu, arribi fins a aquests extrems. En els de, perquè la temporada passada llavors alguns que ha decidit que no vol que segueixin, doncs a veure, jo crec que haurà de fer, i alguns hauran de ser frontissa, no hauran de ser tan dràstics, no? Potser alguns sí que és molt dràstic, però jo no ho veig alguns noms tan dràstics com l'any passat.
I passa que són perfils compromesos, en el
Clar.
Sentit que abans m'he colat, per cert, que abans he dit que no havia dit amb ningú, o sigui, amb els Minguezas, amb el Ricky, amb aquesta Jessica d'allò,
sí.
Però la diferència, com que veia, és que en aquest sentit, si li has de dir, també fem una suposició, a Ferran Torres, és un jugador que fa no tant va fer una inversió de club molt gran en aquell moment. Si li has de dir a Mansu Fati, és un jugador que en el seu moment fas una renovació, que fas una aposta molt forta per ell. És a dir, són jugadors que en un moment són fonamentals o són jugadors de projecte i que ara els has d'anar a dir això. D'alguna manera, en aquest sentit, jo crec que hi has d'anar com amb més força i que el prestigi, no sé si la figura de Xavi no, perquè és forta dins del club, però que s'hi jugarà més ell, s'hi jugarà més.
Jo crec que estic també amb el Pol, per exemple, amb el cas d'en Sufati, Xavi, per Xavi és un cas delicat, perquè és un jugador que entrena bé, que és de planter, que... Estic fent un spoiler?
No.
Ah, va, perquè la Marta deien que sí, a vegades...
Com... No, dic que sí perquè...
Sí, fa aquella cara molt... m'estàs trepitjant...
No, estic molt d'acord.
M'agrada que interpreteu les mirades.
Estic molt d'acord.
No, però que és un jugador que entrena molt bé, que clar, era un canó, aquest jugador, era una bomba futbolista, top, que era un crac mundial.
Sí, sí.
I, desgraciadament, el genoll, bueno, es va fer mal, li van desgraciar el genoll, o es va desgraciar el genoll, i ara mateix, és que tu el veus i no és el mateix Ansu. I és un futbolista que té 20 anys, que ha de seguir creixent i madurant. Si això li hagués passat a... Pues jo sempre he vist casos, de, per exemple, David Villa, no? Quan es va trencar la tibia del peroné, quan va tornar, no era el mateix Villa, però es va saber...
Readaptar,
no?
Mm. També estava al final de la seva carrera,
sí,
ja.
Sí, bueno, però també per maduració, per veterania, amb el mateix Luis Suárez, no? Que ja arrossegava problemes al genoll els últims sí. anys, i, però també va saber doncs, jugar d'una altra manera. I Ansu ha de veure que ja no pot ser l'Ansu d'abans i segurament en el Barça ho tindrà difícil. Però per l'actitud, pel jugador que és, Xavi tindrà un tracte especial. Per exemple, jo crec que se l'enduria una gira si no troba equip abans de la gira.
I amb altres jugadors que... Perdó, Marta.
En Ferran Torres jo crec que aquí sí que és un cas diferent, perquè Ansu crec que ha jugat pràcticament tots els partits, Ansu, ha participat. Sí. En canvi, Ferran Torres, després del gol de l'Atlético de Madrid, ha desaparegut del mapa. És un missatge claríssim per ell. Sí. I encara que hagis fet una inversió, has invertit un any, has amortitzat un any i mig, si et porten 35 quilos per Ferran Torres, que te'ls han de portar...
Te'ls porten?
Te'ls han de portar.
Això és el que dic jo, te'ls haurien de portar.
Te'ls porta la Premier, Pol?
Anglaterra potser sí.
Sí, jo crec que Anglaterra sí? potser sí.
I després hi ha una operació, que és la de Carrasco, que aquí s'ha de veure com es manega aquesta operació, amb intercanvi de jugadors, i que pugui entrar algun futbolista, que per una banda jo crec que pot ser un Jordi Alba, i l'altre pot ser Ferran Torres.
A l'Atlètic de Madrid.
Jo crec que sí.
La llista va per aquí, per vosaltres també?
Però bueno, que s'ha de manegar molt, perquè
sí,
igual,
sí, sí.
La situació de Jordi Alba i Carrasco són molt semblants, i la de Ferran Torres no té res a veure.
Clar, clar. Amb la llista aquesta de sortides que té d'en Xavi, també aneu per aquí per on diu el Ferran?
Hi ha noms també que avui el repassava que són cedits que tornaran. Que recordeu que la temporada passada ja va passar amb aquests jugadors que no se'n van anar de gira, però l'Englet, no?, ha de tornar, o sigui que són certs...
Sí, però no ha de tornar.
L'Englet crec que és el que ho té
més bé. És el que ho té més bé per quedar-se allà.
Està esperant, crec, a veure quin entrenador posa.
Però vull dir que, és a dir, ha de tornar, que se li acaba la sessió i se li ha de buscar alguna cosa i que...
No, però ja tens altres motxilles com Serginho Dés, que no ha jugat al Milan res.
Sí, sí. Aquests jugadors... quan acabin aquests 4 partits de Lliga, acabarà el Serie A, acabaran Premiers, tornaran, i aquests sí que són els que entenc que Xavi no se'ls enduria a la gira. De la plantilla actual, crec que no serà dràstic amb cap d'ells de dir estàs descartat per la temporada vinent. I aleshores, un cop no haver fet aquestes decisions dràstiques, crec que aquí hi haurà un doble joc en el que hi ha una part econòmica en la que si et convenç a nivell de club, el nom està sobre la taula. Jo el que entenc, o si jo fos Xavi, seria aquests són els noms que jo deixo sobre la taula per si arriba algo interessant, ho feu. Però el que no em pots fer és, si em treus això... m'has de portar alguna cosa. Serà aquí el punt, jo crec.
Jo crec que això són vasos comunicants, i més que mai el càlcul que es fa dins del club és tu tens dues cistelles i vas posant en una cistella i traient de l'altra, i que al final no pots debilitar el vestidor sense saber que poden venir aquells jugadors que tu tens marcats, però és que a més alhora, més que mai, perquè puguin venir aquells jugadors que tu tens marcats, has d'anar buidant la cistella. Aleshores, és com un equilibri que ha de ser pràcticament perfecte, perquè totes les peces encaixin.
I a diferència de l'any passat, que aquí ho vam criticar molt, el Barça aquest any ha començat, per mi, fent bé els deures, que és demanar, sisplau, anar a la Lliga i dir amb quin taulell hem de jugar aquest estiu. Perquè l'any passat era, bueno, no, és que nosaltres interpretem que això...
I després farem, a veure què la Lliga diu que no, ara no entra, no encaixa, no puc inscriure...
Qui mana? Ens agradi o no, les normes les posa la Lliga, el taulell te'l dona la Lliga. Doncs a partir d'aquí, ara estan esperant aquesta foto global de...
El pla de viabilitat famós,
que jo crec que no és un pla... Bueno, sí, és un pla de viabilitat, però diuen, per fitxar més i no, per poder fitxar. Vull dir, per poder inscriure...
És un pla de tresoreria a tres temporades vista, pràcticament, tenint en compte les circumstàncies que té el club econòmic.
Però per poder fitxar, que no és només per poder fitxar Messi, perquè és que
és per
en general...
És per poder fitxar.
És el taulell.
De, i per inscriure...
Aquí
per
és la casella de sortida. Ara comenceu a vendre i...
A complir amb tot el que dieu
a vendre,
que fareu.
Per inscriure, i quan tingueu inscrits, a vendre per fitxar.
Clar, sí, sí. I a tot això, hi ha una altra, més enllà de la... ingent quantitat de... Carai, serà un mercat complicat, ara ho estava pensant, serà un mercat molt intens.
I molt llarg.
I llarg, llarg.
Eh? Llarg. No, no, ens venen unes setmanes i un estiu tremendo.
I a sobre, com que el Barça ja ha guanyat la Lliga, ara espera't.
Clar, s'ha avançat un mes.
Sí, sí, sí.
Falten quatre partits.
Sí, sí, i el Ferranet.
Comencem un mes abans.
En fi, hi ha un altre... Hi ha un altre... Hi ha un altre...
També hi ha un WhatsApp a les 11 de nit. Atenden la portada Mundo Deportivo avui.
Ja veuràs. Hi ha un altre... Sí. Un altre nom...
I més tard, l'envio
a tot.
I encara ens trobem, que és Xavi
avui
Hernández.
Un altre nom bomba.
Xavi Hernández, Marta Ramon. Avui s'ha parlat de la seva renovació, també.
Sí, Xavi ha explicat com està la situació, remarca que no és prioritari tancar ara la seva renovació i que ell no serà un problema per al club.
N'hem parlat, però no serà un problema, no és la prioritat. La prioritat, jo tinc contracte l'any que ve, vull dir que no és la prioritat la meva renovació ni la de l'estaf. La prioritat és fer un equip competitiu, reforçar-nos bé i intentar doncs l'any que ve guanyar títols, però no seré un problema mai pel club. No, he llegit que hi ha discrepàncies i no seré mai un problema pel Barça, mai.
Si fos per ell, diu que estaria tota la vida al Barça.
Jo me quedaria tota la vida, però esto va de resultados, de rendimiento, y bueno, este año ha sido una gran temporada, pues me da crédito para seguir, para continuar y para empezar la temporada que viene, pero esto va de resultados, más sensaciones. Es el club más exigente y difícil del mundo, pero sí, estamos con mucha ilusión, sigo personalmente con muchas ganas, mucha ilusión de hacer más cosas más grandes todavía, y este es el objetivo.
Pel que sabem a RAC1, les converses per la seva renovació, amb una proposta per fins al 2026, estan ben encarrilades, però no es tancarà encara perquè el tècnic prioritza, ara el sentíem de fet, resoldre al màxim les seves prioritats pel que fa a reforços de l'estiu i no vol desestabilitzar el fair play. Per tant, ens n'anirem a passat l'estiu a resoldre la seva renovació. Xavi, ho va avançar al diari ara fa uns mesos, cobra uns 4 milions d'euros bruts i va venir al Barça, a més, pagant la meitat de la seva clàusula de sortida. Tant ell com el seu staff van fitxar pel Barça perdent diners i ara totes les parts treballen per equilibrar-ho en una situació més justa.
Jo una pregunta, ara tinc un dubte, la informació aquesta de l'ara són 4 per Xavi o 4 a repartir, perquè molts entrenadors negocien
tot l'staff.
Tot
sí,
l'staff, junt.
Un per ell, sí.
I
de fet, ell ho ha dit, a la roda de premsa.
Com hi ha productors, no?, que hi ha... Que, bueno,
sí, sí, sí.
Un programa de ràdio.
Un programa de tele o de ràdio, i val això, i jo ja ho repartiré,
sí,
no?
Sí, absolutament.
Jo no ho sé segur, però crec que aquí està tot al pack.
Està tot al pack. Jo també crec que pels números
crec
que han dit...
Crec que està tot al pack.
Està tot al pack,
sí. Sí.
Però vaja, a mi m'agrada també, i crec que Xavi amb això fa bé. Perquè ara mateix, es guanya la Lliga, però acaba el projecte i després en parlem, perquè un entrenador, si Xavi no guanya la Lliga aquest any, estem parlant de què passa amb Xavi, eh?
I tu, totalment, i que són 4 milions d'euros bruts, que tenint en compte els sous que s'estan pagant a dia d'avui arreu també d'Europa, sí, també és una xifra que és digna d'anàlisi, eh?
No, que sí, que s'hagi de parlar del sou de l'entrenador i tot, però en el context que està el Barça ara, amb que ha de retallar per tot arreu i ell demanant una plantilla competitiva, doncs escolta'm, ja en parlarem l'any que ve del teu sou i primer anem a fer-te una plantilla competitiva.
Que és natural que ell sigui el primer interessat.
Exacte,
en dir,
dit,
en dir no cal que tinguem pressa. Jo crec que en aquest sentit qui tenia més pressa era el president Laporta per anunciar una bona notícia.
Correcte.
Tenint en compte que...
Tornem de cara a la galeria, i és que no cal. O sigui, porta Kimmich, o porta Zubimendi, o porta Gundogan, o porta Messi...
Dóna-li eines a l'entrenador.
Dóna-li eines, exacte. Sí.
Però això ja són bones notícies.
Sí.
I renovació d'entrenador, sí, ok, però és un... És més de cara a la galeria que una altra cosa. Ara mateix hem d'estar per altres coses, crec.
Sí, jo en aquest sentit també volia dir que parla bé de Xavi en el sentit de ell al final tenia aquella declaració de Laporta al Círculo Equestre, si no m'equivoco, dient que volen renovar Xavi... Un entrenador es pot agafar això i dir, escolta, tinc aquesta frase, renova'm perquè cobro el que cobro i, escolta, que veient com està el Barça, que el futur és molt incert, per molt que no guanyis i et vulguin fotre fora, et foten fora amb un sou més alt. I en aquest cas Xavi no ho ha fet. És a dir, que en aquest sentit una llança al seu favor.
No, i que més, renovant, estàs firmant per més anys i si t'han de fer fora, t'han de pagar
el finiquit més alt.
Si et fan fora l'any que ve amb un any de contracte, et pagaran un any i prou.
Sí, sí.
No, ja, que no.
Quan fa d'aquesta declaració? Fa
un mesos. Va ser al març, principis de març.
Sí, ja fa un parell de mesos, no? Fins i tot.
Sí, sí, sí.
Clar, vull dir que pel camí la voluntat del president estava, però també, o sigui, Xavi ha sigut qui entenc, ha baixat la pilota a terra i ha dit, d'acord, però això ho aplacem. Vull dir que aquí, jo crec que durant, i abans també ho deia una mica, durant tot aquest mercat, la tranquil·litat, jo crec, que pot tenir el culer és que Xavi està a la banqueta del Barça a l'hora de gestionar el mercat, com ara s'ha vist també en el moment de la seva no renovació, entre moments.
I demà estarà en aquesta banqueta perquè hi ha un partit, recordem-ho, a les 9, a Barça-Reial Societat, el Barça ja amb la Lliga definida, amb quin possible... Tenim departament d'alineacions, també, evidentment.
Hi ha departament d'alineacions, sí. Vinga,
endavant,
a veure,
doncs.
Recordem que són baixa Pedri i Araujo, Pedri amb molèsties a la cuixa dreta, Araujo amb el bessó de la cama dreta, les arrosseguen des del dia del derbi, no hi serà Gavi sancionat, i el possible 11 que ens imaginem és amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Eric i Marcos a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Kessié i De Jong d'interiors i al davant amb Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Sense Jordi Alba i sense Ferran.
Mm-hmm.
No?
Sí, sí.
Sí, sí.
Jo tinc un dubte, que és si Jordi Alba jugarà a l'esquerra i Marcos de central i Eric de
pivot. I Eric al mig. Jo aquesta l'he pensat.
Sí, aquest podria
el tema,
ser...
Jo crec que això serà a Valladolid i a Vigo.
Sí.
Però sent els dos últims partits de Bussi al Camp
casa.
Nou...
Correcte, jo també pensava això.
Jugarà Bussi, no?
Potser li dona a Bussi 60 minuts per l'ovació i tal, i l'últim partit l'homenatge.
Sí, sí, sí.
Però jo
sí.
Crec que aquests quatre partits que queda veurem bastant a Eric de pivot.
Mm-hmm. Sí, sí, estic bastant
d'acord. I una de les premisses a l'hora de fer l'11 era que jugarà Eric, no? Perquè jo crec que sí, de tots els jugadors... potser és els que ha perdut més protagonisme i fins i tot com té com un... No sé si Xavi té un deute moral fins i tot interiorment d'alguna manera. Llavors, et diria que en aquests quatre partits, igual que el Ferran deia que veurem a Eric, jo crec que el veurem i aleshores com que s'acomiadarà Bussi... A veure, tinc ganes de veure el de pivot, Eric, amb això que traia el Ferran. El que sí que tinc clar... és que el més important de demà per mi i recordeu-li la cara a Ter Stegen en el partit de Cornellà.
Com per oblidar aquella cara. Sí, sí. No. Que no volia ni celebrar el títol gairebé.
Sí. No, o sigui, serà el motivador més important des d'ara fins que s'acabi la Lliga.
Jo avui ho parlàvem a la reacció, però jo no m'ha quedat del tot clar. O sigui, Ter Stegen té a l'abast...
A una porteria zero
de tot del rècord...
De l'Ianyo,
sí, correcte. Exacte.
I a nivell internacional també...
Ho desconec.
I després té...
Crec que a nivell internacional també va per aquí, però vull dir, el Zamora ja el té.
Sí. Però llavors també té la qüestió percentual,
sí,
que és...
també la té.
No, la qüestió percentual encara no la té del tot tancada. Una cosa és quants partits ha deixat a zero la porteria, i l'altra cosa és la qüestió percentual. L'Ianyo va guanyar el Zamora amb un 0,40 i escaig gols encaixats.
Ara us ho dic perquè ho tinc apuntat
dels partits jugats. I Ter Stegen està a punt de ser com el millor Zamora de la història.
Però això és una mica pervers.
Els gols de l'altre dia...
Exacte, però és pervers en el sentit en el que si ell ara deixés de jugar...
Clar.
Ja guanyaria aquest tant percent.
Clar.
Però com que també vol la porteria zero,
clar,
ha de jugar per complir els dos rècords.
Sí.
Llavors, per això, que els jugadors són tan obsessius que volen tots els rècords, per això dic que aquí...
Ja no. Em sap greu perquè jo crec que Iñaki Peña mereix jugar perquè
per això
jugar la Copa del Rei...
Exacte, per això dic que quan parlava jo també de la part moral, crec que Iñaki Peña també ha d'haver-hi... Hi ha una part moral de l'entrenador que diu que jugui, però és que... És que estic segur que Ter Stegen motivarà a tots els que surtin, o sigui, a tots els que surtin, i convidarà a sopars, i hi haurà primes internes de Ter Stegen, de tu, si aconsegueixo això, fem algú, segur.
Nils. Ter Stegen està a una porteria zero del rècord de l'Ianyo, que va aconseguir estar 26 jornades sense encaixar cap gol la temporada 93-94 amb el Depor. I a més, també pot convertir-se en el guanyador del Zamora amb millor coeficient de la història. El mateix Liaño i Oblak el van guanyar amb un 0,47 i Ter Stegen, amb 13 gols encaixats en 34 partits jugats, ara mateix té un coeficient de 0,38. Així que té al seu abast ser el millor Zamora de tots
dir,
els
si temps. Fa una porteria a 0,
a 0 ja
el canvies Iñaki Peña.
Pots jugar Iñaki Peña.
Aquesta és la qüestió. No?
Seria aquesta la qüestió.
Aquesta és la qüestió. Ja, ja. No? Hi ha gent que mira, li importa aquestes coses. Abans de tancar, apunta-me de la Real...
Vale, Lewandowski i Pichichi. Són dos o tres gols, està.
Ara,
vull dir que hi haurà...
Ara té 21 gols.
Encara me'n recordo dels anys aquell amb Samuel Eto'o
Pichichis.
Contra Forlán.
Sí,
home,
sí, sí.
Inoblidable aquell.
Una cosa.
Inoblidable. Fallant penals
Eto'o
al Camp Nou.
Fallant unes coses.
Sí, sí, sí.
Ah, espectacular.
Ara, també us he de dir una cosa. Per mi, molt simptomàtic la xifra amb la qual Lewandowski guanyarà el Pichichi.
21 gols.
Explica moltes coses d'aquesta temporada.
Sí, sí.
Per mi és molt, molt rellevant. 21 gols. Baratíssim.
No, no, xifres de PT Futbol.
Ho està dient un tio, que no sap ni xutar una pilota.
No, mira, mira, si dic de memòria, Salva Ballesta va guanyar un Pichichi amb 17.
Amb 17, sí, 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 sí.
O sigui que més va, gairebé Lewandowski igualant a Salva Ballesta.
I Messi un altre amb 50, si no m'equivoco. A punt de la Real Societat, Marta.
Messi no val.
Subratllar, important, baixa, David Silva no hi serà. També hem de tenir ben present que la Champions la tenen mig feta, però encara no del tot, i per això Imanol ha deixat clar que han de guanyar el Camp Nou. Ara mateix la Real Societat és quarta amb 62 punts, i recordem que el Villarreal és cinquè i en té 57, per tant a prop encara de la Real Societat, i que el Betis és sisè a la classificació amb 55 punts. L'àrbitre del partit serà Alberola Rojas, manxec, i al bar hi tindrem el gallec Iglesias Villanueva.
Molt bé. I ho podreu seguir tot en directe demà amb... Sí, canvi de papers.
Sí,
canvi,
sí,
sí,
de papers,
canvi de papers.
Sí, sí.
No es pot dir. No es pot dir què
no
farà
es pot
aquí.
Dir, no es pot,
no es pot dir.
Dir
què farà aquí. Re. Molt bé. Potser posen a
Marta Narra o no?
No es pot dir què farà aquí. No se pot dir. Hola, Miquel Agut.
Què fas? Per què? Per què?
Per què? En tot cas seria qui farà què, no? No, què farà aquí?
Anem a un moment a publicitat i ara de seguida tornem i parlem de
RAC 1. Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer-lo durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més. Ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test. Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I ja vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tú dirás. Amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I 3 minuts per sobre de la mitjanit, Tu diràs, RAC1, ara mateix amb contingut premium. A la publi de RAC1 és el contingut que algun dia es pagarà i qui vulgui podrà sentir el que es diu a la publicitat aquí als micròfons. Avui no es pot dir el que s'ha de dir. Tot bé per aquí? Sí, gràcies.
Però què farà aquí demà? Què farà
torni aquí? Una altra vegada. Hola, Xavi Puig, bona nit. També.
Hola, una altra vegada, bona nit.
Ah, sí, perdó, sí, t'he dit bona nit moltes vegades avui.
Bona nit, Xavi, bona nit. Xavi.
Demà obrirà la jornada al Girona. La jornada de demà, després parlarem de l'Espanyol i de la seva difícil situació. Rebrà el Villarreal sense el sancionat Oriol Romeu Miquel i amb l'objectiu de fer un passet més cap a Europa.
Exacte, el Girona que ara és setè amb 48 punts, això vol dir un més que l'Atlètic de Bilbao, l'Osasuna i el Sevilla, dos més que el Rayo i quatre més que el Mallorca. Gol a baraix favorable amb l'Atlètic Club, amb el Sevilla i amb el Mallorca. Encara pendent el de l'Osasuna, perquè s'ha de jugar la tornada, és l'última jornada al Sadar, i amb el Rayo el particular està empatat, però de moment el general és un més 10 a favor del Girona. Des d'aquest punt de vista, bé, però encara queden 12 punts, que amb la igualtat de la classificació en són molts. Gran moment de l'equip gironí, amb només una derrota en els últims 9 partits jugats. Arriba el partit de demà amb l'empat a 2 a la butxaca del Real Arena del dissabte passat, però això sí, amb una baixa molt sensible, com ara comentaves, la d'Oriol Romeu. Qui el substituirà?
Per mi, Arnau és un jugador que pot jugar en aquesta posició, Artero també, i Angel és veritat que porta 3 mesos sense jugar en competició, però està bé, tinc la possibilitat de jugar en 3 centrals i 2 en mig camp, de menys agressivitat en defensa i més control del joc.
Veurem quina opció tria Mitchell, que també té les baixes d'Aleix, Borja, Ibrahima i Toni Villa. Això sí, recupera Tati, que no va jugar al camp de la Real Societat, i Angel, després de 3 mesos lesionat, i Joel Roca. El Villarreal va guanyar en les dues visites anteriors a primera, també va guanyar el partit d'anada, aquell dia que del Cerro Grande ens va regalar 3 penals en contra.
Vinga.
Sí, home, l'últim al temps afegit, penals claríssims, com sap tothom. Sí. Mitchell ha revisat aquell partit i sap què ha de canviar per aconseguir la victòria demà.
És un equipàs. Hem de donar un pas endavant en la pilota. He vist el partit de Villarreal, ens va faltar molta pilota. És el canvi que hem de fer. En defensa l'equip va patir, però va fer les coses bé i fins a l'últim minut de penalti no van a marcar, no? Però en la pilota nosaltres no van estar còmodes. Demà ha de ser un partit diferent. Els que en la pilota són molt bons.
O sigui, tenir la pilota perquè no la tingui el Villarreal, que la domina d'allò més bé. Avui, per cert, Mitchell ha repetit allò que li hem escoltat tantes vegades quan se li preguntava per Europa, que l'objectiu són els 53 punts, en falten 5 quan en queden 12 en joc.
Hi ha algú a la taula que pensi que el Girona vagi a Europa és una mala notícia?
No,
jo no.
A mi no m'ho sembla, però hi ha gent que és del Girona i a Girona que sí que ho pensa.
No, i del club, jo.
Sí.
Gent del club ho defensa...
Sí.
Fermament, no?
Sí, perquè l'anterior etapa a primera divisió, la segona temporada és quan baixes, i llavors el que volen és estabilitzar el projecte a primera divisió, i entenen que la competició europea, si és que arribés, distrauria l'equip d'aquest objectiu i l'exigiria molt més. El que va ser clar, com que es van veient cada vegada més a prop d'aquesta situació, perquè a dia d'avui el Girona és equip europeu, també van pensant que han de plantejar-se un mercat diferent per poder satisfer la Lliga i la competició europea en el cas que la juguessis.
És que demà és clau, jo crec, perquè dels partits que li queden és Villarreal demà i després el Betis, no?
A casa sí, a fora Celta i Osasuna.
Sí, però vull dir, si tu ets capaç de guanyar Villarreal i Betis a casa, que són a sobre rivals directes per Europa, és que no només jo crec que sí que, sí que hi seràs, sinó que te l'hauràs merescut ja 100%, sí, perquè sí. S'haurà sigut millor que els teus competidors ara. Clar, si dins del Girona o Quique Càrcel s'estava imaginant un mercat, doncs s'haurà d'esperar 4 setmanes per imaginar-se'n un altre.
Sí, el tema també és la competició que és aquesta Conference League, que és una cosa així una miqueta sui generi, que hi ha equips que estan bé, evidentment, però que jo crec
que... Ara la final, que prou arreglar.
Sí, sí, clar, la final.
Mourinho la va celebrar molt,
Sí, sí, no, jo soc molt pro-Europa, Ara, esportivament, em refereixo, m'ha quedat molt polític, això. O sigui, però esportivament, soc molt pro-Europa pel Girona, tot i que entenc també que no és allò de dir, hosti, vas a la UEFA de tota la vida. Bueno, potser, però per mi no hauria d'haver-hi cap dubte que el Girona li hauria d'il·lusionar l'Europa.
Una cosa és que t'il·lusioni, una altra cosa és que et convé, que jo crec que a Quique Càrcel també l'il·lusiona Europa.
Que un club estigui a Europa és una fita històrica
per
als clubs.
A nivell de planificació esportiva...
Sí,
nivell...
però totalment d'acord, però els clubs treballen per aconseguir fites, i sí, Europa és una fita.
I que res et garanteix la permanència sense anar a Europa. Pots anar a Europa, pots no anar a Europa, i pots baixar com va passar a l'anterior etapa. Llavors, si arribes, gaudeixo, ja està.
Sí, sí. I que ho gaudirà el Miquel. M'imagino el Miquel allà, als llocs de Déu, allò per
d'excursió, sense
carnet de conduir. El Miquel allà a Florència, amb aquells restaurants,
A Geòrgia, a Rasgrat, a algun lloc així.
Buscant que cafeteries mones a Geòrgia.
Aquí, ara estic esperant que Xavier Puig Amorós digui la seva, perquè
segons on li toqui, potser et deixen conduir sense carnet.
El que ho veus és que veus aquí tothom parlant i ell se l'estava fent a sobre.
Seria un gran moment aquest. Hòstia.
La foto.
A Moldàvia, no?
A Moldàvia, exacte. Demà, per cert, Mitchell complirà contracte fins al 2024.
Aviam, Mitchell té contracte fins al 2024.
Sí.
Però li han preguntat si mantindrà el contracte vigent.
Val.
O si pot ser que la temporada que ve el veiem a algun altre lloc, perquè avui la pregunta ha estat aquesta, al diari Esport, hi havia una informació en què deia que Mitchell agradava al Barça. I li han fet aquesta pregunta al tècnic del Girona, que ha dit això.
Per sobre de los contractes està la palabra i està la meva sensació. Estic feliç en Girona i no són los sants innocents per a pensar en... El Barcelona té un gran entrenador, Xavi, además es ADN. Ha guanyat la Liga de la millor manera, fent un temporadón i felicitat per Xavi. No, no.